López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 10 de juliol, en què estan pendents d'Almeria, on s'ha viscut una nit tràgica. 12 persones han mort a l'incendi forestal que crema a Los Gallardos. N'hi ha que han perdut la vida dins els cotxes quan intentaven fugir. Més de 150 bombers lluiten de manera incansable contra les flames.
Defendiendo la barriada del Pinar de l'Obrí.
També s'han de sumar avui al dispositiu de la Junta d'Andalusia els efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Tot va començar ahir hora baixa per la caiguda d'un cable elèctric. El vent, les temperatures elevadíssimes i l'ambient sec van fer que el foc s'escampàs molt ràpidament. El batlle de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha explicat a Televisió Espanyola que hi ha milers de persones evacuades, veïnats de les barriades d'Almocaizar, Fuente de Albarico, Los Pinos, La Serena i El Pinar, a Bedar.
Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados aquí del camping, que por suerte pues no, al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuarlos porque se ha quedado muy cerca.
A les 8:30 parlarem d'incendis forestals, del risc, de com s'ha d'actuar en aquests casos amb el catedràtic en geografia i director del Risc Val, Joan Estrany. Tot d'una, vos en donem més detalls en una jornada en què també destacam altres titulars. Aquí a les Balears, un dia més, gairebé tot el territori es troba en risc màxim d'incendi forestal. Ahir, a Son Sardina, a Palma, un foc en una finca agrícola va obligar a interrompre durant 4 hores el servei de metro de la UIB.
També a Eivissa s'ha produït un altre incendi, en aquest cas a Cala de Bou, a Sant Josep, i a prop d'uns habitatges. Les flames varen cremar una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges de vora.
El Consell de Mallorca dona el cas Bestart per tancat.
El president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha confessat que, tot i que no li agrada el que ha fet el vicepresident segon amb els cotxes oficials, passa pàgina perquè els informes tècnics no han detectat cap irregularitat. Unes paraules que ha dit en el ple extraordinari celebrat ahir.
I l'economia de les Balears creix, ho ha fet un 2,9% el primer semestre de l'any respecte de l'any passat.
La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement.
Això quan la plataforma Menys Turisme, Més Vida i Arran Mallorca han estat denunciats per presumptament formar part d'un grup criminal.
La denúncia d'una firma jurídica anomenada MD Law Group és contra els seus portaveus per la publicació del manual d'acció contra la turistificació que s'ha presentat aquesta setmana.
I a Eivissa, les administracions locals i el sector turístic accepten les explicacions d'Aena sobre les obres a l'aeroport de l'illa.
Entenen que no suposarà un increment de l'operativa, sinó una modernització de les instal·lacions. El president del Consell, Vicent Marí, ha valorat la voluntat de cooperació d'Aena perquè el projecte compleixi amb les normatives de seguretat europees i que estigui d'acord amb l'opinió dels eivissencs.
I a nit passada, més de 1.300 estudiants van rebre el seu títol de graduats per la Universitat de les Illes Balears en una cerimònia inèdita. Es va celebrar l'estadi de Sant Moix.
Álvaro Sánchez, Antoni Socias, Joan Sorell.
Una jornada carregada d'emoció que va reunir prop de 12.000 persones entre alumnes, familiars, professors i amics per celebrar el final d'aquesta etapa universitària. I en els esports, en futbol, Espanya disputarà avui els quarts de final del Mundial contra Bèlgica. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Serà a les 9 del vespre quan la selecció espanyola cerqui el pas a les semifinals de la Copa del Món. El partit es disputarà al Sophie Stadium dels Estats Units i l'àrbitre serà l'anglès Michael Oliver. En principi, el seleccionador Luis de la Fuente tindrà tota la plantilla a la seva disposició, inclosos Nico Williams, Jeremy Pino i Víctor Muñoz. En cas de guanyar Bèlgica, Espanya s'enfrontaria a França a les semifinals, que es va imposar ahir per 2-0 al Marroc. I en futbol sala, Diego Núñez és el primer fitxatge del Palma Futsal. L'ala brasiler signa fins al 2030.
I pel que fa al temps, la calor continua sent protagonista perquè hi haurà avui avisos taronges a bona part de Mallorca i groc a la resta de les illes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa a tot l'arxipèlag. Esperen que bona part del territori la màxima giri aproximadament entre els 35 i els 38 graus, però a punts de l'interior de Mallorca i del nord i oest d'Eivissa podríem arribar a fregar els 40 graus de màxima. D'altra banda, en el cel tindrà molta presència de sol, però aquest també estarà acompanyat per interval de núvols. Al llarg del matí tindrem algun núvol prims i ja a partir del cap vespre podran arribar alguns núvols baixos. Esperant, però, que el sol sigui el protagonista d'aquesta jornada, el vent pel seu costat bufarà fluix, principalment de llevant, i tindrà la mà com una bassa d'oli a totes les illes. Ara mateix tenim a les Pitiuses 26 graus a Sant Francesc i 27 a Sant Carles. A Mallorca, 22 graus a Manacor, 24 a Alcúdia i 27 a Andratx. I a Menorca, 27 graus a Cal en Bosch i 29 a Maó.
Temperatures ara, quan són les 8 i 5 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Al Manco, 12 persones han mort en l'incendi forestal que crema des d'ahir hora baixa a Los Gallardos, Almeria, i que ja és el més mortífer del segle a Espanya. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins els seus vehicles, sorpresos per les flames quan intentaven fugir. També hi ha milers de persones evacuades per la proximitat del foc als nuclis urbans. Un foc, hem de dir, que s'ha originat per la caiguda d'un cable elèctric sobre la carretera nacional N340A. Davant el potencial i l'evolució desfavorable de l'incendi, agreujat per les ràfegues de vent de fins a 70 km per hora que es registren a la zona, s'ha activat la situació operativa 2. Amb tot, s'ha desplegat un ampli dispositiu sobre el terreny.
Fins allà s'hi desplaçaran 150 efectius del segon batalló d'intervenció de la Unitat Militar d'Emergències LUME, que se sumaran al dispositiu autonòmic que actua des d'aquest dijous hora baixa. Aquest compta amb 150 treballadors, 16 grups de bombers forestals, tècnics d'operacions i extinció, a més de 4 autobombes i unitats mèdiques i de comandament que centren els esforços a defensar els nuclis urbans.
Defendiendo la barriada del Pinar de l'Obrí.
I precisament un dels que més preocupa és la barriada del Pinar, al municipi de Bedar, i és allà on actuen els bombers que acabam de sentir. Ara bé, a part dels efectius per sofocar les flames, el dispositiu és més ampli. El batlle de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha fet aquestes declaracions a Televisió Espanyola.
Es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo de Veda y el término municipal de Veda. Y bueno, pues ahora mismo el fuego sigue muy activo, hay más de 200 activos, pero es verdad pues que hay un despliegue de sanitarios, de servicios sociales para atender a las personas y...
Reyes també indica que hi ha milers de persones evacuades. Són els veïnats de les barriades d'Almocaizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena i també el Pinar de Bedar. Totes elles ja s'han reubicat.
Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuarlos porque se ha quedado muy cerca y 400 personas, que son algunas de ellas bastante mayores, y ha habido también que hacer uso de ambulancia para poder trasladarlas, y tienen pues mucha incertidumbre.
El Servei d'Emergències 112 ha habilitat aquesta matinada un telèfon d'atenció d'assistència psicològica als afectats per l'incendi i també als familiars de les víctimes mortals. És el 677-904-624.
Després de conèixer aquest desenllaç tràgic, els veïnats de la zona s'han implicat com a voluntaris per ajudar amb mostres de solidaritat i també han conegut els missatges de condol dels principals líders polítics davant un dels incendis, com dèiem, amb més víctimes mortals registrats en les darreres dècades.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el condol als familiars i ha assegurat sentir una immensa tristesa i desolació per la tragèdia, ho ha dit en un missatge publicat a la xarxa social X, que és la mateixa plataforma plataforma utilitzada pel president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, qui assegura tenir l'ànima encollida i estar romput de dolor. A propòsit d'això, el conseller de Presidència, Sanitat i Emergència d'Andalusia, Antonio Sanz, constata que és una tragèdia sense precedents i lamenta que no s'hagin pogut salvar la vida de les 12 víctimes mortals.
A part del de Los Gallardos, a la península hi ha altres incendis actius, un dels quals més preocupa és el de Benavís, a Màlaga.
On s'han desallotjat un miler de persones de forma preventiva, és cert que el perímetre del foc, crema entre Estepona i Benavís, està controlat en més d'un 60% i a nit s'han retirat els mitjans aeris. També continuen pendents de l'incendi declarat dimecres a vespre a Guimerà, a Lleida. Aquest ja està estabilitzat, però ha cremat 161 hectàrees.
I de moltíssima precaució avui també aquí a les Balears perquè tornem a estar en avís taronja. Per calor extrema s'activarà a les 12 a Mallorca, mentre que la resta de les illes estaran en avís groc. Ahir va ser, de fet, el dia més calorós de l'any, amb temperatures que superaren els 41 graus a Llubí i Vilafranca, una situació que augmenta el risc d'incendi.
I justament ahir un foc agrícola va tenir el metro de Cavà de Palma a la UIB aturat durant 4 hores. Va passar a la finca de Son Pons Nou, prop del barri de Son Sardina. El foc no va provocar incidents greus ni víctimes, però, això sí, les flames afectaren tota la línia de metro que va a la universitat, que va interrompre la circulació per evitar incidents amb el subministrament elèctric. Així ho visqueren alguns passatgers afectats.
He anat a agafar l'hostel i m'han avisat allà que no venia cap a Suïp ni cap a Son Sardina, i dic, bé, idò, hi he agafat es de Solla i m'he aturat aquí a l'aturada de Son Sardina i ara vinc a cercar el cotxe, perquè clar, jo avui de matí he deixat el cotxe aquí. Clar, i necessites cotxe, no el puc deixar. Fins demà de matí me tancaran.
No avisen, qui se porta, ja te passa la entrada, han de fer la trajecta, i després diuen, no pots passar. I joder, menys mal que han estat amables i m'han comprat un taxi i he vengut en taxi, però l'he pagat jo, per supuesto. Rabiós estic.
L'incendi va començar a les 12:15 del migdia. Al lloc dels fets anaren els bombers de Palma i la policia local i s'ha extingit 2 hores més tard.
I també ahir a Eivissa va haver-hi un altre incendi, en aquest cas a Cala de Bou, a Sant Josep i a prop d'uns habitatges. Les flames s'originaren de vegades les 5 de l'hora baixa al carrer Corunya i cremaren una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges de vora.
La columna de fum era visible des de diversos punts de la badia de Portmany i generà alarma entre els veïnats. En les tasques d'extinció hi va intervenir un helicòpter, 3 camions autobomba i 7 bombers. L'incendi es donava per estabilitzat a les 7:30 del capvespre i posteriorment controlat. La causa apunta a un magatzem d'un establiment, ho explica José Antonio López, que és el cap d'extinció dels bombers d'Eivissa.
Bueno, se ha quemado un almacén que se ve que utilizan los del restaurante Espullol, que está junto al descampado donde se ha producido el incendio. Pero no se utilizaba como vivienda, sino que era un almacén que utilizaba restaurante.
D'aquí uns minuts parlarem amb Carolina Rodríguez, que és tècnica del Servei de Gestió Forestal del Govern. Parlarem en concret d'aquest risc d'incendi que es manté aquí a les Balears. Escoltau l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
Informatiu matí, IV3 Ràdio.
Són les 8:14. El Consell de Mallorca dona el cas Bestart per tancat, un resultat que no comparteix l'oposició. Durant la seva compareixença, el president Llorenç Galmés ha confessat que no li agrada el que ha fet el seu soci de govern, el vicepresident Pedro Bestart, amb els cotxes oficials de la casa, però passa pàgina, diu, pels informes tècnics que no han detectat cap irregularitat.
Així és, Galmés separa, diu, el que pensa personalment del que és la seva responsabilitat institucional.
Personalment, com a Llorenç Galmés Verger, no comparteix la conducta que hagi pogut tenir el vicepresident segon el senyor Pedro Bestart. Però hi ha un informe elaborat per màxim funcionaris d'aquesta institució, el secretari general i l'interventora general, que conclou que no hi ha cap irregularitat, ni administrativa ni jurídica.
Ara bé, les paraules de Galmés no han convençut ni a la portaveu del PSIP, Catalina Cladera, ni a la cosobirianista Catalina Inés Perelló.
El cas no està tancat perquè la ciutadania no el dona per tancat. Hi ha un clam social de que el senyor Bestart hauria de complir amb la seva responsabilitat política, donar exemple i dimitir. I si no, el senyor Galmés l'hauria de cessar.
Però els casos es tanquen quan la ciutadania percep que les institucions han reaccionat amb exemplaritat. La nova instrucció evitarà situacions semblants en el futur i el passat, però, què passa? Un consell o qualsevol càrrec polític ha de ser exemplar. Es deu a un codi ètic.
Unes crítiques a la qual també s'ha sumat Toni Sales del PI.
El pitjor missatge que se pot enviar a la ciutadania és que no passa res quan encara queden moltes preguntes sense resposta.
Hem de recordar que Galmés ha fet la compareixença hores després que el Consell hagi aprovat un reglament del bon ús dels cotxes oficials tal com havien reclamat als tècnics, recomanat en aquest cas. Aquest reglament estableix, per exemple, que els cotxes han de pernoctar en els aparcaments dels recintes adscrits i que han d'estar degudament retolats, només que el vicepresident segon va incomplir.
Han de dir que els tres portaveus que no governen en el Consell han demanat a Bestart que se'n vagi, que dimiteixi, després de tornar a sentir els seus arguments en l'altra compareixença extraordinària que també va tenir lloc dijous.
Seran de dobbes. Jo també vos faré els comptes. Quan tornareu els 40.000 euros que deuen en el Consell de Mallorca? Un informe del Consell conclou que tres càrrecs del Consell varen fer mal ús dels pàrquings. L'institució trellada en el Tribunal de Comptes el deute de 40.000 euros. Senyora Cadera, pagui. Pagui, que era el càrrec de vostè i vostè era la presidenta. Dels meus 2.000 euros, als seus 40.000, hi va una tirada.
La resposta de tota l'oposició ha estat la petició de dimissió, unanimitat de Cladera, Perelló i Sales.
Senyor Bestart, marxi ja. Està embrutant la política.
A tot ja ens és igual el que mos digui, perquè no té defensa i ha quedat ben retratat.
Demani perdó, restableixi allò que hagi pogut malbaratar i presenti la dimissió de manera immediata.
Des d'una banda...
I si no ho ha fet, ho demostri.
Des d'una banda i de l'altra, dèiem, s'han acusat de no respectar els criteris dels tècnics o només fer-los cas en funció d'allò que els interessa. Són les 8:17.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Avui estan molt pendents de la darrera hora a Andalusia, Almeria, al Manco, 12 persones han mort en l'incendi forestal que crema des d'ahir hora baixa a Los Gallardos, ja és, com dèiem, el més mortífer del segle a Espanya. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins els seus vehicles. Els van sorprendre les flames quan intentaven fugir precisament de l'incendi. Avui volem aprofitar, perquè duim pràcticament tota la setmana amb un nivell d'alerta molt elevat a les Balears, amb risc màxim d'incendi. Volem parlar de prevenció, volem parlar de què poden fer, què han de fer, quines indicacions han de seguir per evitar aquest risc d'incendis, i per això tenim a l'altra banda del telèfon a Carolina Rodríguez, que és tècnica del Servei de Gestió Forestal del Govern. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens trobam un dia més amb nivell 4 d'alerta pràcticament tots els municipis de les Balears. Cada dia publicau aquest mapa per colors, duim pràcticament tota la setmana que bona part de l'arxipèlag està en vermell. Vos volien demanar, primer de tot, això què significa? Què hem de fer i, sobretot, què no hem de fer en una situació com aquesta d'alerta màxima?
Bueno, això significa que a nivell meteorològic tenim estem dins d'una onada de calor i això fa que tot l'ambient sigui molt sec. No? Les temperatures són molt altes i la humitat és molt baixa i això fa que la vegetació estigui, el que nosaltres diem, estressada, en estrès hídric. Per què? Perquè li falta, clar, la vegetació s'ha de protegir per la falta d'aigua i llavors està molt seca. I llavors, clar, la vegetació, a l'aixugar-se tant, qualsevol espurna la pot fer, com, bueno, pot iniciar un incendi. I clar, les precaucions que hem de prendre són les d'això, de no fer foc en zones forestals i, bueno, les mesures que tota la vida hem pres en èpoques estivals, de vigilar les accions que fem en zones properes al bosc per evitar un incendi fortuit al bosc.
Clar, aquest cas d'Andalusia ens torna a recordar que és que tal vegada costa d'imaginar, però quan s'inicia un incendi d'aquestes característiques va molt ràpid, rapidíssim. Quines circumstàncies afavoreixen la propagació d'aquests focs i, sobretot, si podríeu recordar què ha fet, que aquestes flames van a una velocitat increïble, que segurament no mos imaginàvem en molts de casos quan pensàvem en un incendi.
Sí, un dels factors que està propagant més el foc a Andalusia, a part de les condicions aquestes que he dit, de temperatura i humitat, és el vent. Està fent molt de vent. Jo he vist, clar, m'he aixecat amb aquesta notícia, no m'ha donat molt de temps a tenir molta més informació, però les imatges que he vist és que hi ha està bufant el vent a una velocitat molt alta. I això, amb les condicions del bosc, que segurament tindrà molta càrrega de vegetació a l'interior, o sigui, molt de matollar, que és el que propaga l'incendi, perquè és el motor de l'incendi, diguem així, no? És el que fa que l'incendi avanci, doncs fa que es propagui molt ràpidament.
Aquí a les Balears, en quina situació ens trobam aquest estiu en comparació amb altres estius? Sabem que de moment duim tota la setmana parlant de focs agrícoles, que per sort no han cremat moltes superfícies, se controlen ràpid, no hi ha hagut cap gran incendi. Quina situació tenim a nivell de prevenció, a nivell de l'estat dels boscos, a nivell de sequera, a l'estiu d'aquest 2026?
Bueno, Balears, estem en alerta màxima, o sigui, tenim les condicions per, esperem que no passi, però per un gran incendi, perquè tenim els boscos ara mateix amb molta vegetació, hem fet molta prevenció i tenim moltes zones que poden parar o poden ajudar a parar certes àrees dels incendis, però les condicions del Mediterrani és que a l'estiu la vegetació crema. No, la vegetació està preparada també per cremar-se, d'alguna manera, perquè després rebrota. Uh-huh. Llavors, les condicions és com dir, a Noruega no nevarà aquest hivern? Pues a Noruega nevarà aquest hivern. Pues al Mediterrani sempre, a l'estiu, té la possibilitat de cremar-se, perquè la vegetació està molt resseca. Tot i així, la nostra únic avantatge és que no està fent el vent que pot afavorir aquest gran incendi, per ara. Tenim una estabilitat atmosfèrica, tenim que les condicions són molt extremes, de temperatura i humitat, però el vent no està bufant. Llavors, si el vent no bufa, doncs és un factor que no ajuda a la propagació. Però tot i així, qualsevol espurna en una zona forestal, al tenir molta vegetació eixuta i morta, bueno, la herba que ha crescut aquest hivern, de les pluges de l'hivern, ha crescut molta herba. Pues ara està morta, aquesta herba està seca. I això pot fer afavorir que una petita llosca, una radial, un cotxe que ha accidentat, que es comenci a prendre, perquè els cotxes a vegades també combustionen, i llavors el conductor aparca a la vorera, pues això fa que l'incendi comenci en aquest punt. I si les condicions de vegetació al voltant són les idònies, vegetació herbàcia morta, matollar acumulat en les voreres, i llavors el vent i la temperatura i la humitat molt baixa, pues ja tenim l'incendi.
Clar, aquests darrers anys, parlam de que han tingut moltes onades de calor, aquests darrers estius, que les temperatures pugen, així i tot, fa anys que no tenim un gran incendi. Això vol dir que s'està fent bé part d'aquesta feina de prevenció, que d'alguna manera a l'hivern s'està fent feina per evitar que hi hagi aquesta acumulació d'herbes seques en la mesura d'allò que és possible?
La relació no és tan directa. O sigui, sí i no, diguem-ho. Diguem-ho així. Jo crec que és més que els punts d'ignició, o bueno, la societat està bastant conscienciada i molt conscienciada de que no ha de fer certes accions en, per provocar un incendi de manera accidental o negligent. I això es nota perquè no augmentem el número d'incidents, no s'augmenten, es mantenen sempre. No? I, o a vegades fins i tot disminueixen una miqueta. Clar, que hagi iniciat un punt d'inici en una zona que hagin fet feina, això no, és molt raro. O sigui, una zona que hagin treballat prèviament a l'hivern. O sigui, no sabem mai on serà l'inici d'incendi.
Clar, nosaltres treballem... Una superfície immensa, no?
Clar, és que és impossible i no tenim la bola de cristal aquesta per dir aquí començarà un incendi, doncs faig la prevenció aquí. No, nosaltres fem la prevenció dins de la massa forestal. No tant per la, per la ignició, sinó per la propagació.
I de...
O sigui, la idea de la prevenció no és que no s'iniciï el foc, és que no propagui, o si propaga, tenir una via segura perquè els mitjans d'extinció puguin arribar.
Carolina Rodríguez, tècnica del Servei de Gestió Forestal. Moltíssimes gràcies per atendre aquesta telefonada a Divetres Ràdio.
Moltes de res.
Ara són les 8 i 25 minuts. Anem amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
I parlant de futbol, perquè Espanya disputarà avui els quarts de final del Mundial contra Bèlgica. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Serà a les 9 del vespre quan la selecció espanyola cerqui el pas a les semifinals de la Copa del Món. El partit es disputarà al SoFi Stadium dels Estats Units i l'àrbitre serà l'anglès Michael Oliver. El seleccionador del combinat nacional, Luis de la Fuente, ha parlat del rival.
Bélgica es una selección muy potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
En principi, per primera vegada en tot el torneig, Luis de la Fuente tindrà tota la plantilla a la seva disposició. Nico Williams, Jeremy Pino i Víctor Muñoz ja estan recuperats i van entrenar ahir amb la resta de la plantilla.
Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora. Llegar hasta cuartos no es nada fácil. Vemos las selecciones tan poderosas, tan potentes que se han quedado en el camino. Aquí no regala nadie nada. Todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien. Estoy contento de cómo hemos llegado. Por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos. Pues es una situación ideal, pero queremos estar mejor, pasar esta eliminatoria para poder estar mejor en la siguiente. Pero eso pasa, obviamente, por superar a Bélgica.
L'únic jugador d'Espanya percebut és el davanter Ferran Torres, que si veu la targeta groga avui vespre es perdria una hipotètica semifinal i precisament en cas de guanyar Bèlgica la selecció espanyola s'enfrontaria a França a la penúltima ronda. El conjunt gal es va imposar per 2-0 al Marroc ahir vespre gràcies als gols d'Mbappé i Dembélé a la segona part. El davanter del Real Madrid continua imparable i se situa en màxim golejador del torneig amb 8 gols, els mateixos que Leo Messi, i el mallorquí Xavi Riad, que no va disputar cap minut ahir, s'acomiada del Mundial. En futbol, pel que fa al Real Mallorca, Zito Lubumbo i Abubaka Sumaoro ja són a l'illa pendents de que Càller i Hamburg, respectivament, arribin a un acord amb el club vermell. D'altra banda, qui no continuarà al Mallorca és Javi Llebrés. El Vini Salamé, que va acabar contracte, ha fitxat per 3 temporades amb el Burgos, també de la segona divisió. Just ahir va ser la seva presentació.
Primero, gracias por la bienvenida a Michu, al club, por la confianza también, por haberme demostrado ese interés todo este tiempo y al final pues se ha podido hacer. Y nada, pues estoy con muchísimas ganas de que todo empiece, con mucha ilusión. Al final son pocos días los que llevo, pero bueno, espero que se acelere todo un poco y empecemos ya a darle caña al tema.
Llebrés va parlar també de la seva sortida i de la seva situació al Mallorca.
primero acababa contrato, quedaba libre y era todo más fácil. Y al final, pues después de varios años en Mallorca difíciles, pues creía que necesitaba un cambio, ¿no? Para poder crecer como jugador. No me estaba sintiendo importante y creo que era positivo un cambio. Y sobre todo, pues aquí que me había mostrado muchísimo interés. Para mí es un paso hacia adelante, porque sí que estaba en el Mallorca en primera división, pero no tenía continuidad, ¿no? Y al final, pues lo que vengo a buscar aquí es intentar asentarme, hacer una buena temporada y ser importante.
I a la primera federació, l'U d'Eivissa ha renovat el migcampista francès Theo Valls fins a 2028. En futbol sala, Diego Núñez torna al conjunt mallorquí i ho fa després de vestir la camiseta del Benfica portuguès els darrers tres cursos. L'escoltam.
La verdad que muy contento. Ese deseo no era solo mío, era un deseo también de mi familia. El papá me acogió cuando yo aún no tenía un nombre, aún no era conocido. Tirao y Vadillo han apostado por mí mucho. Y yo creo que Vadillo hizo un gran trabajo conmigo. Y al final la cosa fue muy bien. Y el deseo, desde que me fui, siempre fue volver.
Núñez va deixar molt bon record a l'Illa en els 5 anys que va defensar la camiseta del Palma i ara enceta una segona etapa en el conjunt mallorquí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest divendres. 12 persones han mort a Los Gallardos, Almeria, en l'incendi forestal que crema des d'ahir hora baixa.
Avui, 150 efectius de la Unitat Militar d'Emergència se sumaran al dispositiu autonòmic per lluitar contra les flames avifades pel vent, les temperatures elevadíssimes i l'ambient sec.
I aquí a les Balears, un dia més, gairebé tot el territori es troba en risc màxim d'incendi forestal.
Ahir es varen registrar dos focs, una Son Sardina a Pal que va obligar a interrompre el servei de metro que va des de Ciutat a la UIB durant 4 hores i una altra a Eivissa, a Cala de Bou, en aquest cas a prop d'uns habitatges.
A les 8:45 minuts ampliarem més notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El Consell de Mallorca dona el cas Bestart per tancat, un resultat que no comparteix l'oposició. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Durant la seva compareixença, el president del Consell, Jones Galmés, va afirmar que no li agrada el que ha fet el seu soci de govern, Pedro Bestart, amb els cotxes oficials de la casa, però passa pàgina, diu que els informes tècnics no han detectat cap irregularitat. L'oposició, en canvi, continua demanant la seva dimissió.
I a Eivissa, Aena ha convençut a les administracions locals i el sector turístic d'Eivissa que han acceptat les explicacions de l'ens aeroportuari sobre l'ampliació de l'aeroport de l'Illa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Entenen les administracions el que ha defensat Aena des de l'inici, que aquesta ampliació no suposarà un increment en el nombre de vols ni de passatgers, sinó una modernització de les instal·lacions de l'aeròdrom d'Escudolà, també per complir amb les normatives vigents.
I a Menorca, en plena onada de calor i amb temperatures que registren rècords, la meitat de les habitacions del geriàtric de Sant Lluís no disposen d'aire condicionat. Atzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els aparells de 12 de les 21 habitacions estan avariats i tampoc no funcionen els 5 aires dels passadissos. Ho denuncia Unides Podem, qui lamenta que aquesta situació suposa un gran risc per a les persones majors usuàries del centre.
Ara són les 8:32 minuts. Avui, a l'entrevista, parlam, continuem parlant d'aquest risc d'incendis i dels fets que han passat a Almeria aquesta matinada.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
I saludam en aquesta hora a Joan Estrany, que és catedràtic de Geografia de la UIB i director de l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Balears. El Risc Val, bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies per atendre aquesta telefonada tan prest d'IB3 Ràdio. Amb 12 morts a Almeria, aquesta nit hem conegut un dels incendis més mortífers des de fa moltes dècades a Espanya. Tot va començar a hora baixa per la caiguda d'un cable elèctric. El vent, les temperatures molt elevades i l'ambient sec va afavorir aquesta propagació. Estan parlant d'una tragèdia inevitable o hi ha factors que tal vegada es poden evitar en aquestes circumstàncies?
A veure, un fenomen recurrent, que són els incendis forestals,
però que són, a més, un fenomen intrínsec en el clima mediterrani, en les masses forestals mediterrànies, com ha comentat abans la companya de Servei de Gestió Forestal, la vegetació mediterrània és piròfita, per tant, vol el foc per poder fins i tot existir com a ecosistema, com a hàbitat. Ara bé, quina és la convivència d'aquests hàbitats amb l'ésser humà? Aquesta és la qüestió crítica, i sobretot l'ésser humà del segle XXI. Estan davant segurament de víctimes mortals, la majoria d'elles seran estrangers, no tenen coneixement del territori. Tenim un territori, a més, completament ocupat per la part humana, amb urbanitzacions envoltades de masses forestals, que és escat segurament que ens ocupa d'aquesta tragèdia, i per persones que desconeixen aquest territori. Per tant, tenim els ingredients necessaris perquè puguin ocórrer aquest tipus de tragèdies. La prevenció és fonamental. Ara bé, és difícil arribar a persones que venen per unes vacances i sense conèixer les situacions que les poden envoltar i, sobretot, amb unes circumstàncies en les quals la majoria d'aquestes persones ni venen per oci. No estan ni tan sols pensant que poden tenir una desgràcia d'aquestes.
Per tant, entenc jo que una de les circumstàncies tal vegada més evitables és aquest coneixement per part de tant de població resident com de població flotant. Supos que és un dels aspectes més importants. Vosaltres, per exemple, heu treballat moltíssim aquí a les Balears en temes d'inundacions, que també passa, sabem, una cosa similar, que de vegades no són conscients d'aquest risc perquè tot va molt ràpid. Per tant, entenc jo que les administracions haurien de fer molta feina en aquest moment en donar a conèixer aquests riscos tant a la població que viu en zones mediterrànies que per tant, tenen aquestes possibilitats, com també per part dels visitants.
Sí, clar, a més tenim un fenomen que el turisme està completament estès al llarg del territori. No el tenim com fa una sèrie de dècades que estava completament concentrat a zones turístiques costaneres. Ara tenim que en lloguer vacacional poden trobar a qualsevol indret turistes, en la qual cosa el risc s'incrementa molt més. S'ha d'actuar amb aquest nivell de prevenció, fins i tot amb aquestes companyies, perquè tothom prengui consciència dels llocs on viu. Les zones d'interfase urbano-forestal són aquests punts, o sigui, on ens trobem que les cases estan dins les masses forestals, és on el risc és més evident, i sobretot en unes circumstàncies tan extremes meteorològiques com les que estan vivint, en temperatures molt elevades, humitat de l'aire baixíssim i vent molt extrem, perquè crec que s'han superat en ratxes de més de 70 km per hora, en el primer moment que passa l'incendi és quan el perill és més evident. I és quan, justament, perquè és el moment que s'ha de reaccionar. I en el moment que se reacciona és quan un ha de prendre una decisió que li pot salvar la vida o, justament, per desgràcia, com ha passat, tenim aquest punt. I és justament aquí on s'ha de prendre consciència. Què fer en pocs minuts, o fins i tot menys d'un minut, per reaccionar i salvar un sa vida? Clar, la decisió que han pres les persones que han mort és intentar escapar per dins un barranc, per dins una rambla. Clar, són llocs que fins i tot se canalitza molt més el foc i per tant, clar, prendre una decisió d'aquestes característiques pues, suposa perdre la vida.
Clar, segurament, quan pugem a un cotxe ni mos imaginam que aquest foc, que aquestes flames puguin avançar més ràpid que el vehicle o que te puguin envoltar. És una informació que tal vegada per instint no arribaries a tenir, penses que podràs fugir. Per tant, m'imagino que és molt important entre persones que viuen en aquestes zones conèixer com s'escampa un foc, quines són les vies per fugir més importants o més fàcils o més segures. És a dir, aquí s'ha de fer una feina, entenc, de conscienciació en aquestes zones concretes.
de conscienciació i de preparació, en dues coses. Evidentment, la conscienciació és clau, però preparació significa que hi hagi plans d'actuació en tots aquest tipus d'urbanitzacions, en tots aquest tipus d'allotjaments turístics que estiguin aïllats o no, i també preparació, com ja se fa, tot això, el govern de les Illes Balears, per exemple, ja ho té, tenen aquestes faixes d'autoprotecció que són obligatoris per totes aquelles, per tots aquells habitatges que viuen enmig de masses forestals, però hi ha d'haver tot aquest procés. Si no hi ha tot aquest procés de preparació i de conscienciació, és impossible que se pugui conviure amb el foc, que és foc, insistim, és un element natural dels boscos mediterranis.
Què vos preocupa més, en aquest cas, el fet de tenir unes urbanitzacions o unes edificacions, uns habitatges tan envoltats per massa forestal, o també aquest canvi climàtic de què tant parlam, que produeix temperatures tan elevades?
El clima serà més o menys extrem. El que està clar és com ocupar més territori. Per tant, l'ordenació del territori és l'element clau per poder precisament combatre el canvi climàtic. Ja des d'una perspectiva de risc d'incendis forestals o fins i tot de temperatures extremes. Ara podem parlar paradoxalment de que allò que se necessita en zones urbanes és introduir precisament el verd, perquè se disminueixin les temperatures. Està demostradíssim que les zones que tenen molta més massa forestal disminueix la temperatura en més de 5 graus. Ara bé, hem de conviure entre tots els riscos, entre el risc d'incendi forestal i el risc de temperatures extremes, per exemple, per Illa de Cadó. Per tant, quina és la solució? La solució és l'ordenació del territori. Hem de repensar el territori per complet, perquè no tenim un territori com teníem fa 50 anys, amb uns equilibris entre masses agrícoles i masses forestals i urbanes. No, ara tenim un territori completament ocupat per usos urbans. I és aquí on hem de repensar.
Joan Estrany, catedràtic de Geografia a la UIB i director del RiskVal, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
A vosaltres.
Ara són les 8:41 minuts.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:41 minuts. Ara sortim a l'exterior perquè la ciutat romana de Polèntia, Alcúdiam, ja té una passarel·la per facilitar l'accés i el recorregut a les persones amb mobilitat reduïda que la vulguin visitar. Ja fa més de 100 anys que en aquest jaciment s'hi duen a terme investigacions arqueològiques que han permès descobrir un teatre, diverses àrees residencials, necròpolis i també el fòrum de la ciutat. Per saber com transcorre enguany la campanya arqueològica i aquestes visites, i connectam en directe de nou amb el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia. A aquesta hora les tasques d'excavació ja van a les totes. Els estudiants i els investigadors s'han repartit per diferents zones de la ciutat romana i més concretament vos parlo des de la part central del jaciment on hi ha les restes de la plaça, el que és el mateix, del fòrum, unes restes que han aportat molta informació sobre l'organització urbana de Pollèntia. Els investigadors ho fan equipats amb pales, amb pinzells, amb paletes d'arqueologia, d'on també roba còmoda i guants, i en aquest moment se centren a excavar tres tombes de la basílica situada a la part esquerra del fòrum. Precisament, hem pogut parlar amb Leandro Fantucci, que és el responsable de l'excavació a aquest punt del jaciment, i com dèiem, estan excavant part de la necròpolis medieval que cobria aquest fòrum, i més concretament, se centren en la zona de la Basílica Civil. Fantucci ens ha explicat que les troballes que fan els dona informació sobre la societat que vivia en aquest lloc.
A través de los muertos podemos obtener información sobre cómo era la población,
las edades de las personas, la alimentación, las enfermedades que tenían, entre otras cosas. Y después todo lo que es la excavación de las estructuras de la época romana y tardoantigua nos permite pues conocer cómo era esta parte del foro romano.
Catalina Mas, que és la codirectora de les excavacions, ens ha explicat l'espart del fòrum, el que és el mateix, les places públiques de les ciutats romanes.
Ens hem d'imaginar aquest fòrum com a l'actualitat serien pues, aquestes places, aquestes grans places que trobem en els pobles de Saïlla, no? On trobaríem l'Ajuntament, on trobaríem l'Església i on trobaríem les diferents tendes. Pues, per als romans era el mateix, també era el lloc on se reunien.
Podeu visitar Polèntia de dilluns a diumenge de 9 a 3, dimarts, dimecres i dijous de 9 a 7 de l'hora baixa i divendres i dissabte de les 9 a la 1 del migdia.
Ja se poden fer aquestes visites també, com dèiem, per persones amb mobilitat reduïda, perquè aquesta és una de les novetats importants d'enguany, i és que aquesta ciutat romana a Polèntia, Alcúdia, ja disposa d'una passarel·la per facilitar aquest accés i que sigui més inclusiu i que tothom pugui gaudir d'aquest paratge espectacular. Així arribarem a les 8:45. Això vol dir que comencen 10 minuts per la informació de proximitat, per les notícies de cada illa, a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
TV3 Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:30, són les 8:45, volem dir bon dia. El president del Consell Insular, Lloris Galmés, reconeix que no li agrada el que ha fet el seu soci de govern, Pedro Bestart, amb els cotxes oficials de la casa, però passa pàgina, diu que els informes tècnics no han detectat cap irregularitat. L'oposició, en canvi, continua demanant la seva dimissió. Tot d'una en parlam, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues continuem amb moltíssima tranquil·litat avui de matí a les carreteres de les illes. Pràcticament la circulació és fluida a totes les carreteres principals. Només algo de tràfic trobaran a l'autopista de l'Inca, a l'arribada a Palma, a la incorporació en la via de cintura en sentit Andratx, però la resta de vies de circulació ara mateix és molt tranquil·la. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Viquera Hernández, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
El Consell de Mallorca dona el cas Bertart per tancar, resultat que no comparteix l'oposició. Durant la seva compareixença i hora baixa, en un ple extraordinari, el president Llorenç Galmés ha confessat que no li agrada el que ha fet el seu soci de govern Bertart amb els cotxes oficials de la casa, però passa pàgina, diu que els informes tècnics no han detectat cap irregularitat. Clàudia Maia, bon dia.
Bon dia. Galmés separa, diu, el que pensa personalment del que és la seva responsabilitat institucional.
Personalment, com a Llorenç Galmés Verger, no comparteix la conducta que hagi pogut tenir el vicepresident segon el senyor Pedro Bestart. Però hi ha un informe elaborat per màxim funcionaris d'aquesta institució, el secretari general i l'interventora general, que conclou que no hi ha cap irregularitat, ni administrativa ni jurídica.
Les paraules de Galmés no ha convençut ni a la portaveu del PSIP, Catalina Cladera, ni a l'ecosobiranista Catalina Inés Parelló.
El cas no està tancat perquè la ciutadania no el dona per tancat. Hi ha un clam social de que el senyor Bestart hauria de complir amb la seva responsabilitat política, donar exemple i dimitir. I si no, el senyor Galmés l'hauria de cessar.
Però els casos es tanquen quan la ciutadania percep que les institucions han reaccionat amb exemplaritat. La nova instrucció evitarà situacions semblants en el futur i el passat, però, què passa? Un consell o qualsevol càrrec polític ha de ser exemplar. Es deu a un codi ètic.
denúncia a la qual s'ha sumat Toni Sales, del PI.
El pitjor missatge que se pot enviar a la ciutadania és que no passa res quan encara queden moltes preguntes sense resposta.
Galmés ha fet la compareixença hores després que el Consell hagi aprovat un reglament del bonus dels cotxes oficials, tal com ho havien recomanat els tècnics. Aquest reglament estableix, per exemple, que els cotxes han de pernoctar en els aparcaments dels recintes adscrits i que han d'estar degudament retolats, normes que el vicepresident segon va incomplir.
De fet, els tres portaveus que no governen el Consell han demanat a Abastar que se'n vagi després de tornar a sentir els seus arguments en l'altra compareixença extraordinària també a Hora Baixa.
Seran de dobles. Jo també vos faré els comptes. Quan tornareu els 40.000 euros que deuen en el Consell de Mallorca? Un informe del Consell conclou que tres càrrecs del Consell varen fer mal ús dels pàrquings. L'institució trellada en el Tribunal de Comptes el deute de 40.000 euros. Senyora Calera, pagui. Pagui, que era al carrer de vostè i vostè era la presidenta. Dels meus 2.000 euros, als seus 40.000, hi va una tirada.
La resposta de tota l'oposició ha estat la petició de dimissió unanimitat de Cladera, Perelló i Sales.
Senyor Destart, marxi ja. Està embrutant la política.
A tot ja ens és igual el que mos digui, perquè no té defensa i ha quedat ben retratat.
Demani perdó, restableixi allò que hagi pogut malbaratar i presenti la dimissió de manera immediata. I si no ho ha fet, ho demostri.
Des d'una banda i l'altra s'han acusat de no respectar els criteris dels tècnics o només fer-los cas en funció del que els interessa. Canviem de qüestió, 8 i 50 minuts. Un centenar de veïnes de Pollença s'han manifestat per segona vegada contra el projecte energètic que vol instal·lar contenidors de liti en sòl rústic. Aquesta vegada ho han fet just davant dels terrenys en què es vol ubicar l'estesa per denunciar els efectes que podria tenir.
La protesta va tenir lloc ahir capvespre. Els veïnats varen col·locar un contenidor enmig d'uns terrenys en sòl rústic per simular com afectaria un projecte d'aquest tipus a Pollença. La plataforma denuncia que la comunitat, a través de l'interès general, permet projectes com aquest, concretament la instal·lació d'una vintena de contenidors per emmagatzemar liti. La plataforma vol que les administracions intervinguin i que es puguin ubicar en sòl industrial. Jaume Torrandell és membre de la plataforma i Martí Marc, batle de Pollença.
Suposa la industrialització del sòl rústic a Mallorca i suposa passar-se, saltar-se el pla general de Pollença a través d'una llei amb l'excusa d'emplear l'interès autonòmic per un interès realment econòmic.
Si hi ha una normativa autonòmica que possibilita tot i que hi ha una moratòria, nosaltres el que volem és que aquesta moratòria serveixi per planificar, per assegurar-nos si hi ha polígon industrial que se puguin fer en un polígon industrial.
El projecte està en exposició pública pendent d'al·legacions.
D'altra banda, més per Palma denuncia que el PP ha permès que les galeres circulin tota la temporada sense la revisió anual obligatòria.
La formació ha registrat una instància exigint la suspensió cautelar del servei fins que els carruatges i cavalls hagin superat la revisió prevista pel reglament. Neus Trullol n'és la portaveu.
Algú s'imagina un cotxe circulant per Palma que no ha passat CTV? I d'això és el que està passant en les galeres. Tenim unes galeres que no han passat la seva revisió obligatòria per la pròpia normativa municipal.
Cort nega que incompleixi la normativa i diu que es fan revisions periòdiques als cavalls cada mes de forma aleatòria.
I el grup reclama que no s'autoritzi el projecte de macrogranja avícola a la finca de Son Brau a Manacor mentre no es faci una avaluació rigorosa dels possibles efectes sobre la zona especial de conservació de Naborges situada a manco de 100 metres de la instal·lació projectada.
L'entitat ecologista ha mostrat el suport a les al·legacions presentades per la plataforma Macrogranges, no? Centrades en qüestions com l'afecció als recursos hídrics, la gestió dels residus ramaders, la contaminació per nitrats o la compatibilitat de l'explotació amb el pla hidrològic de les Balears. A més, ha presentat al·legacions pròpies centrades en la proximitat de l'explotació a la ZEC de Naborges. Aquesta setmana conclou el període d'exposició pública del projecte i el seu estudi d'impacte ambiental.
També destacant que el COFIP ha recollit en les darreres setmanes més d'un milenar de falsies acabades de néixer. Ofegades per les altes temperatures, boten del niu cercant un poc de fresca. Ahir, després de 5 setmanes de criança, n'amollaren una trentena.
Han iniciat el vol a la morada de la Seu i durarà ni més ni manco que a prop d'un any. Han partit cap a l'Àfrica, on estaran fins al mes de març, quan emprenen el viatge de tornada a l'illa cercant temperatures més fresques que afavoreixen la criança dels pollets. La forta calor del passat mes de juny, però, quan molts d'ells acabaven de néixer, ha posat en risc seriós la seva supervivència. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural i Miquel Puig, el gerent del COFIP.
cria normalment, com tothom sap, les teulades, unes zones molt urbanes, i en els temes de les altes temperatures, moltes vegades els pollets volen sortir antes d'hora del niu, i llavors aquests pollets cauen. I llavors per això sí que és molt important, que, i agrair-ho, que molts de ciutadans molt els recueixen, molts ho fan arribar.
En 3 setmanes les cases han arribat més de 1.000 animals. De mitjana estan entre 2 i 4 setmanes en nosaltres. Tindran un mes, com a molt, 5 setmanes. És difícil de dir perquè, clar, tampoc les tenim datats, però entre 4 i 6 setmanes de vida. Si ja són capaços de volar i de migrar, imagineu-vos.
El Consell de Mallorca ha iniciat els tràmits per catalogar 33 refugis antiaeris de la Guerra Civil. La majoria són a Palma, però també a Marratxí, Soia i Inca. L'objectiu és disposar d'una eina que els protegeixi com a més patrimonials i que es puguin obrir a la ciutadania.
El pati d'armes del quarter general Luque d'Inca amaga el refugi antiaeri de la Guerra Civil més gran de tots els que es conserven a Mallorca. Construït l'any 1937, té 168 metres de galeries i podien cabir 1.500 persones. Alice Weber és la regidora de Cultura d'Inca.
Tenint en compte que Inca en aquell moment era un centre industrial però també militar de primer ordre. Per tant, va ser com un objectiu, no? I va ser bombardejada. I a partir d'aquí la ciutadania comença a preparar-se per defensar-se davant la guerra, no?
El catàleg insular de refugis antiaeris que impulsa el Consell de Mallorca atorgarà a aquests espais la màxima protecció patrimonial amb l'objectiu de preservar-los i aconseguir a llarg termini que es puguin obrir a la ciutadania.
Arribem d'aquesta manera a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. Ara anem al cine. És divendres i això vol dir que és moment de repassar les estrenes que trobareu als cinemes. Toni Escanelles, aquesta setmana tenim històries de patiment i un poquet d'humor.
Sí, ja sabeu que són patidors de mena i això se nota perquè arriben de les estrenes un bon grapat de drames i el primer d'ells du per nom Talvez.
No me llamo Natalia. Jamás nací. O si nací fue muerta.
Es que no le ponga la mano.
No te calles.
Ah. Adriano Ugarte és una estrella de circ que vol escriure les seves memòries l'any 1968 a l'Espanya d'aquella època. Confia en una escriptora maleïda que representa Tania Santana, però tot i que les memòries acaben per no tirar endavant, la seva amistat entre totes dues sí que se fa forta i supera totes les barreres, fins i tot la del temps. Està basada en fets reals, com també hi està la segona estrena, La Còpia Perfecta.
¡Joder! ¡Que salgas, te digo! ¡Vamos! ¡Vamos!
Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
Haré lo posible por encerrar a los culpables.
Un film francès, Reda Kaleb fa de Jan Bojarski, un refugiat polac a qui li diuen el Cézanne de les falsificacions. Mentre fa la seva vida normal, familiar, alhora a un quartet, fa de manera artesanal còpies perfectes de bitllets, d'aquí el nom. Com a Catch Me If You Can, pràcticament aquella de Leonardo DiCaprio, l'obsessió d'un policia acaba tornant una cosa personal al duel entre tots dos, drama també, és a dir que anem a acabar fent una rialla.
Esto es un atraco, arriba las manos.
¿Has aparcado aquí?
És Haciendo Amigos, la més mainstream de totes. Antonio Resines i Quim Gutiérrez són dos atracadors, ho sentíem ara, molt magres, que compten els seus cots per errades i per fracassos. Fugint, s'integren a un grup de persones discapacitades. Estirant el xiclet un poc de campeones, ara afegint el lloc d'esport, una altra afició molt propi d'aquest país, com és la delinqüència. Acudits fàcils, tràilers sobrenodrits. Per cert, també s'estrena un documental sobre l'actriu Lara Martorell i una animació sobre la fugida dels republicans que anaren a Xile durant la Guerra Civil, Neruda inclòs. Tot, molta cosa feta a Espanya. Teniu on triar, per tant, salut i cinema.
I ara repassam algun dels assumptes que han marcat aquests dies amb els sons de la setmana.
I no volem que els interessos econòmics la transformin, pues, en un
en un lloc de disfrut pels turistes.
Tota aquesta costa que està ben preservada i...
Estrenc no se toca. Estrenc no va quedar desprotegit. Aquests 12 espais naturals, quan el 2023 el govern d'Esquerres modifica Saleco...
Si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no mos facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió. Per nosaltres això no són accions violentes. Nosaltres sempre des d'un primer moment hem tingut la premissa de fer tu fins on vulguis fer i deixar fent-nos de vora fins on no hi vulgui fer.
Que ho condemnem de manera ferma. Això és assetjament i intimidació i és un atac contra les persones.
Estic molt contenta. Esperaven que això seria així. Això el que significa és que segueix vigent.
Exigimos al govern de Provence que se ponga a complir una norma que ara mismo és vigente.
I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
I can only tell you that what I saw in the room with 32 leaders sitting together.
Hemos hablado de fútbol, del mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal.
I de fet, mos ha fet plantejar per l'any que ve una celebració de 35 anys d'Esfora del Sembrat, que no hi haurà disc nou, però sí que és vera que estan preparant quatre escenaris.
Tinc un estel fet amb diaris. Quines columnes, quin titulars. Avui no plou, que no se m'abanyi. Na, 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 na. És un desert tan ple de cases i un cel obert que no vol entrar.
Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest divendres, pendents avui de l'incendi forestal que crema des d'ahir hora baixa a Los Gallardos, Almeria, i que ha deixat de moment un balanç d'11 persones mortes i 8 ferides. D'aquestes, 4 estan greus i seran evacuades a l'Hospital del Rocío en helicòpter.
Fins fa uns minuts la xifra oficial era de 12 víctimes mortals, però el conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha actualitzat les informacions i les situa en 11 de la majoria estrangeres.
La decisión de coger por otro camino que no era el de evacuación, la decisión de buscar una salida propia a través de una rambla realmente fue una verdadera trampa escogida por las personas que finalmente han fallecido, en concreto en dos escenarios.
L'incendi es va originar per la caiguda d'un cable elèctric i també ha provocat que milers de persones fossin evacuades. S'ha originat, com dèiem, a Los Gallardos i fins allà